COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts d'una, continua rere en COPE Catalunya i Andorra fins a la una, i després, a partir de la una i fins a les 3 de la tarda, migdia. Avui una miqueta més tard des de Barcelona i en català a través de COPE Catalunya i Andorra, però òbviament la notícia era aquesta, tots pendents de l'Audiència Provincial de Palma per escoltar la sentència, 1.200 fulls, 17 acusats, el que hem pogut saber, que ja ens han explicat Carlos Herrera i tot l'equip de la cadena COPE, doncs és, per ho dic, per si t'incorpores ara mateix, t'ho diré, estem parlant de la sentència del cas NOS, Iñaki Urdangarín. La condemna ha estat de 6 anys i 3 mesos de presó. El seu soci, Diego Torres, 8 anys de presó. I la infanta Cristina ha estat absolta, però haurà de pagar una fiança de responsabilitat civil de 265.000 euros. També estava un dels 17 acusats, era l'expresident balear Jaume Matas, condemnat a 3 anys de presó. Montse Rodríguez, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, aquí seguint tota l'actualitat. Avui, com deia el Sergi Tor, mitjans d'arreu del món.
Sí, senyora.
Molt pendents d'aquest judici, que hi ha molta gent que s'ha quedat una mica aixafada, perquè el resultat...
Com que aixafada?
Home, en el sentit de que...
Està condenada, la pobra dona, la pobra senyora.
Però no en el sentit de la infanta, ja tothom ja s'ho venia ja pensant que passaria això, però... El tema de l'Urdangarín, que són pocs anys,
No, per què pocs anys? Vull dir, jo crec que el cervell de la trama era el senyor Diego Torres.
Bueno, recordem...
I la sentència crec que sí. Així ho contempla, no?
Sí,
és
sí,
el que
sí.
Està condemnat a més anys,
a
no?
A més anys, sí.
El que va fer el senyor Torres és utilitzar i aprofitar-se poder... dels bons contactes que tenia el senyor Iñaki Urdangarín.
Recordem que la fiscalia demanava 19 anys per Iñaki Urdangarín, que al final han estat 6 anys i 3 mesos, i Diego Torres demanaven 16 i han estat 8. Per tant, vull dir, si hem de repassar els anys com a responsables, o si són 8, serà el màxim responsable, com deies tu.
Cal per analitzar la sentència, que són 1.000 i pico de folis, i suposo que ahir estarà tot explicat i raonat jurídicament, doncs, tot el que va passar i per què la condemna uns, la condemna als altres, i les absolucions. Sí. Tot i la multa que haurà de pagar...
265.000 euros.
Sí, no és una broma, xifra considerable. És una xifra considerable. Si ho haguéssim de traduir en pessetes, que jo no me'n recordo, ja seria un fotimer de milions, però...
No m'ho demanis.
Però, aviam, si hem de fer-nos una mica d'imaginació de per què un i per què l'altre aquestes penes, doncs un s'imagina que si el senyor Torres li han posat 8 anys, crec, o 9, no?
8.
Deu ser, podria, el cervell de tota la trama, I el senyor Iñaki Urdangarín, doncs, home, també era responsable, però poder no amb tanta intensitat.
Jo, si són 1.200 fulls de sentència, ara les opinions no seran 1.200, sinó que seran 8.888.889.
Sí. Jo crec que del tema aquest s'ha dit tot, s'ha parlat tot. Clar, han estat 11 anys, des que va començar, des de la primera denúncia, fins que ha passat les investigacions, el judici, 8 mesos des que va acabar el judici fins avui que ha hagut la sentència. Clar, era un tema molt delicat, complicat, i al final...
President de la Junta del Govern Balear, el senyor Matas, 3 anys, però quantes, aquest és una més, no?
Les van quedaran.
Perquè ara crec que té una altra pendent i després tindrà una altra.
Sí. Déu-n'hi-do el currículum d'aquest exministre. Recordem que va ser ministre,
també.
Ministre de Medi Ambient,
Montserrat, comences a veure tuits, tendències al respecte?
Hi ha un missatge de la Casa del Rei que expressa el respecte absolut a la independència del poder judicial pel cas NOS. Recordem que tot just a les 12 el rei i la reina han anat a un acte del Museu Thyssen, i estaven bastant tranquils, han continuat amb la seva agenda, i el que sí que està clar és que tothom comença a opinar. Ja hem escoltat amb el Carlos Herrera com estaven opinant gent que en sap d'això, hi ha gent que no, com deia jo, que no està d'acord amb el tema de la infanta, que diu que clar, que la infanta també era, sabia que el que estava passant, però bueno, de totes maneres,
no,
la justícia
a
la justícia ha dit això,
sí, sí.
I ens hem de quedar amb el que ha dit la justícia.
Estarem tots pendents de què diuen els advocats de la infanta Cristina, Pau Molins i Miquel Roca. Crec que
Miquel Roca
periodistes
i un altre advocat penalista que és dels més importants que hi ha a Catalunya i Espanya, que és el senyor Jesús Silva.
Voleu escoltar Miquel Roca? Podem escoltar, Jorge, o intentarem escoltar l'advocat de la infanta,
bueno,
Cristina, d'aquí uns segons, i també, com no, Pasqual Vives, l'advocat d'Iñaki Urdangarín, que també ha de dir la seva. Perquè ara es pot presentar recurs. Atenció.
A la infanta doña Cristina.
Miquel Roca.
Que l'ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido, que ella considera injusto, porque creyó y cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo. Y ya no tengo nada más que decir, simplemente añadirles una cosa. Está garantizada la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y si algún ejemplo de singularidad en este caso puede darse, es el que ha practicado doña Cristina. No tengo que decir nada más.
Muy bien.
Muchas gracias a todos y
¿cuál es el
espero
primer?
Espero no verles tan multitudinariamente nunca jamás.
¿Cuáles han sido?
He hablado con ella, tiene la satisfacción de que se haya reconocido su inocencia, pero tiene un marido al que, lógicamente, la sentencia no le ha sido para el denos tan favorable. No me corresponde a mí valorarla, sino a su propio abogado, pero que ella sigue creyendo en la inocencia de su esposo.
Como abogada, ¿cómo se siente ahora mismo? ¿Cómo fue de tantos años?
En este momento, levitando. ¿Sabe? Levitar es no tocar los pies al suelo. Estoy muy satisfecho.
Levitando.
¿Quién?
La ciudadanía, los ciudadanos, el señor de la calle.
Me interesa. Los ciudadanos entienden, yo creo, que hemos depositado en la justicia una función. Y que la función la ha ejercido la justicia en su plena independencia y en su verdad. Si se creía en la justicia cuando se hacía sentar en el banquillo a la infanta, creo que los ciudadanos podrán creer en la justicia cuando la absuelven.
¿Cree usted que Marquín recurrirá a la absolución ante el Supremo o se acaba aquí el camino?
No lo sé. No me corresponde a mí decidirlo.
¿Están legitimados para hacerlo?
No me corresponde ahora yo sustituirme en su papel. Yo lo que expreso es mi satisfacción y la satisfacción de todo nuestro equipo, porque hemos luchado con esto con mucho convencimiento, con mucha pasión y a veces incluso pues diríamos disimulando la pasión, pero la tenemos porque hemos creído siempre que teníamos razón y nos da una gran satisfacción que así se demuestre.
¿Y cómo valora estos últimos años que han habido de investigación?
Pues mire usted, he puesto años, además, he puesto unos más, pero esto forma parte de nuestra profesión, defender especialmente con pasión cuando lo que consideras es que es una cosa justa y que tiene toda la razón del mundo.
¿La infanta piensa ahora en trasladarse a España?
En este momento la infanta lo único que está es, hace 5 minutos que he hablado con ella, tiene poco tiempo para pensar, tiene tiempo de satisfacer su propia situación, pero compartir la estimación que respecto de su marido tiene este momento.
¿Está en su casa de Ginebra?
No lo sé, y no le miento, no lo sé, porque he llamado un móvil y el móvil está donde esté, no lo sé.
¿Sabe cuándo ha sido la señora Garcia la noticia? ¿Sabe cómo ha recibido la noticia?
No lo sé, no me corresponde. Primero que no lo sé, y segundo punto, de verdad, hay un gran abogado que es Mario Pascual, al que ustedes pueden preguntar estas cosas, no me corresponde introducirme en su terreno.
¿Tienes presente ustedes para preparar un recurso ante el Supremo?
¿Para qué? No, si me han absuelto con todos los procedimientos favorables, yo no tengo.
Hay que preguntar.
No contemplo la posibilidad de recurso. No lo contemplo.
Si está justificada. ¿La trobaría justificada para
que exijan? Doncs, roda de premsa multitudinària de Miquel Roca que.
Vaya pregunta, Pepe, li ha fet un company. Usted, si recurriría a la sentencia, ¿cómo lo voy a recurrir si me absuelto?
Es que ya cada
personatge.
Bueno, tenim el company Sergi Tor, que el veiem a la dreta de la imatge, estic veient les imatges. Sergi, que estàs allà just al costat del senyor Roca, no?
Estàs en los cielos.
Sí, sí, escoltem el senyor Roca les seves valoracions.
Dice la sentencia de que hubo unos recursos.
Bueno, hem estat escoltant durant tota l'estona el Miquel Roca, l'advocat de la infanta, que sobretot deia que està garantida la igualtat de tots els ciutadans davant la llei. Esperem que el nostre company, que ara mateix està molt pendent de les paroles del senyor Roca, després ens faci 5 cèntims de tot el que està passant en aquest punt de Barcelona. També hi ha un altre punt, estem intentant localitzar el nostre company Elisac Posadas, que està justament...
Aquest tot també és complicat, sí. Perquè l'advocat d'Urdangarín, Mario Pascual Vives, és un personatge, en fi, una mica especial, i a vegades està molt a disposar, molt a disposició dels mitjans, o s'amaga i no diu pràcticament res. Jo em quedaria amb una frase que ha dit el senyor Roca, en referia quan li hem preguntat, i què dirà la gent del carrer després d'aquesta sentència absolutòria de l'Infanta? Doncs ha dit, doncs si abans, quan es va fer seure a la Infanta al banquet dels acusats, es va creure la justícia, ara, clar, el sol, també hem de creure la justícia.
Mira, ja tenim el Sergi Tor pendent de nosaltres, i no de... Sergi!
Sí, Pepe,
ara sí, ara hi ha més calma. El senyor Roca ja ha marxat o continua parlant?
No, encara continua departint amb els mitjans de comunicació. Ja ha dit que no li hagués agradat veure tanta multitud de mitjans de comunicació, que hi ha avui aquí, i continua doncs una mica afirmant i criticant, per cert, a manos límpies la seva actitud, i dient que finalment les costes que ha de pagar la Infanta és menys del que el que havia de pagar per l'entrada del judici.
Levitando, ha dit que estava el senyor Roca, no? Després de l'absolució de la seva clienta, no?
Clar, està content, ha reconegut a Pau Molins aquest matí que estava nerviosa per la sentència, però una vegada s'ha conegut aquesta sentència absolutòria, Miquel Roca mostra, com molt bé dit Carles Lozada, la seva satisfacció, i ha volgut reiterar una vegada més que hi ha igualtat de tots els ciutadans davant de la llei i que ell no interpreta què pot pensar la ciutadania.
Sergi, moltes gràcies de sempre, que suposo que d'aquí no res a la una, en directe a través dels serveis informatius d'aquesta casa de la COPE. Fins ara, Sergi, gràcies.
Una abraçada,
fins ara. Recordem les xifres. 8 anys de presó pel soci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, 8 anys, la fiscalia demanava 16. Per Iñaki Urdangarín, 6 anys, 3 mesos. La fiscalia demanava 19 anys. 3 anys de presó per Jaume Matas. I, atenció, perquè aquestes són 3 persones, queden encara, eren 17 en total. I la notícia està en l'absolució de la Infanta Cristina, tot i que haurà de pagar 265.000 euros com a fiança de responsabilitat civil. Montse, tens alguna coseta?
Anem directament amb l'Isaac Posadas, el company d'informatius, que està a les portes del despatx d'advocats a Urdangarín. Isaac, com s'està vivint aquí aquesta resolució?
Què tal? Bon dia, companys. Bé, doncs, deies a les portes, literalment, perquè al final l'estirarem. Estem aquí expectants, esperant que surti Mario Pascual Vives, l'advocat d'Iñaki Urdangarín, després de saber-se això que repassava ara la Pepe, no? Mm. Aquests 6 anys i 3 mesos de presó, a banda de més de 500.000 euros de multa per Urdangarín. Amb això es fa força complicat que entri a presó,
No ha sortit ningú. Quants mitjans esteu aquí a la porta?
Estem potser la vintena, una vintena de mitjans, esperant, i evidentment no només els mitjans, sinó, clar, imagineu la quantitat de turistes, d'orientals sobretot, perquè, clar, estem aquí al costat de la Pedrera. L'expectació des d'allà fa estona és bastant gran, però ja dic, de moment no surt ningú, no surt a Mario
Sortirà, Bastos, sortirà.
Digues?
Que sortirà, ja veuràs.
Sortirà segur, sortirà segur. Estarem aquí esperant què és el que ens diu, però suposem que content, perquè clar, dels 19 anys i mig que demanava la fiscalia, als 6 anys i 3 mesos que al final ha estat condemnat, doncs a...
Hi ha una diferència.
Isaac, per tant, pendents de l'última hora, quan el senyor Vives aparegui, doncs ja saps, senyal, i et donem pas. Gràcies.
Perfecte,
fins ara. Hauria d'entrar a la presó Urdangarín, o això depèn?
En teoria sí, si és una pena més gran de 3 anys, ja has d'entrar a la presó. Ara,
ja veurem,
cal veure la sentència. No, jo no sóc especialista en temes de justícia ni de lleis, i no ho puc dir. En teoria, si estàs condemnat per més de 3 anys, has d'entrar a la presó. Ara, després hi ha d'altres atenuants que deuen contemplar les resolucions dels jutges, no t'ho puc dir.
Alguna cosa més, Montse, a nivell de Twitter?
No, res, imagino que hores d'ara està la cosa que arde, perquè hi ha molta gent que està opinant amb el hashtag Cristina, amb el hashtag Urdangarín, amb el hashtag també de judici.
Ojo amb el que es diu.
Anirem escoltant i veient tot el que comenta la gent. Ara farem una petita pausa i després tornem a recapitular una mica i anirem a saber què està passant avui en quant al temps, i després parlarem també d'esports, que la vida continua.
No marxis, Carla Lozada, perquè volem saber quin temps fa avui divendres.
He de marxar,
I el senyor Batllori vindrà d'aquí no res. 2 minuts.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
Al Barça s'ha d'aixecar de la desfeta a Europa i continuar lluitant per la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Leganés.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso
i la col·laboració especial de Luis Ángel Duque.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Oye, ¿tú qué eres de Barcelona? ¿Un buen restaurante de pescado y marisco?
La Lubina, la mejor lubina de la ciudad y el pescado y el marisco del Mediterráneo y el Atlántico. Fui ayer por la noche con mi marido y nos invitaron a una botella de vino.
Restaurante La Lubina. Extensa carta y otros menús que encontrarás en su web lalubinarestaurant.com. Restaurante La Lubina, en Viladomat 257. Teléfono 93 430 0333. Y ahora, si vas por la noche y dices que has escuchado este anuncio en la radio, te invitan al vino o al cava.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda...
Estem arribant al final de la setmana, últim dia de la setmana, aquí a la linterna de Copa Catalunya i Andorra.
Hi ha gent que, per mala sort, per diferents motius, no pot tindre les mateixes coses que nosaltres.
El problema lleva cuando la adicción avanza y los comportamientos pues, se vuelven más automáticos.
Un cop se va a tindre, pues, va a ingressar presó.
Doncs nosaltres estem arribant ja al final del programa d'avui.
La linterna de Copa Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
Has perdut els teus estalvis al contractar un producte bancari d'alt risc? Si tens bons convertibles del Popular, hipoteques multidivisa, clàusules sol, IRPH o algun de similar, truca a Apredef. Amb un 97% d'èxit, Apredef és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els seus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93 281 1140. Apredef guanya, tu guanyes.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:47 minuts i ara volem saber com està el cel, com està la meteorologia a Catalunya. Carles Osada.
Què tal? Bon dia. És un divendres amb cel poc ennuvolat, temperatures sense canvis de cara al cap de setmana. Tindrem un dissabte amb més núvols que clarianes, temperatures una mica més baixes. Diumenge, núvols i pluja en qualsevol punt amb temperatures que no variaran gaire. 13 graus i ara mateix a Barcelona, 11 a Tarragona, 8 a Girona, 7 a Lleida, 3 a Andorra la Vella.
Transport públic.
Cap problema.
Ah, que bé. No hi ha cap incidència.
Portem una setmana força arregladeta.
Ja veuràs certs... aquesta tarda a partir de les 3.
Aquesta tarda a partir de les 3.
Home, clar, és divendres.
Ah, és divendres. Clar. Sí. Molt bé, tu, aviam, hores d'ara, precaució, si heu d'anar cap a les comarques de Lleida, la plana de Lleida, concretament, hi ha boira densa a aquesta zona, afecta sobretot a la 2 de Montmaneu, Argençola, i a l'autopista P2 del Batàrrec, a les Borges Blanques. I a la ronda de dalt hi ha un accident a Vallcarca, direcció nus de la Trinitat, topada entre dos turismes, hi ha algun ferit, carril esquerre tallat, cua des de Sarrià i fins Vallcarca.
Gràcies, Carles.
Vinga, fins ara mateix.
Fins ara mateix. Ara parlem d'esport, Joan Batllori, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Que li vull preguntar al Batllori,
pregunti.
Udangarín va ser un dels grans del handball, no sé si avui també hi haurà algú del món de l'esport que també voldrà dir la seva sobre aquest tema de la sentència.
És un tema bastant espinós i, per exemple, Udangarín té la samarreta retirada al Palau Blaugrana i sempre que se li ha preguntat al Barça sobre aquesta situació, el Barça vol separar les coses.
Clar.
I sempre el Barça diu que aquella samarreta està allà perquè va fer Iñaki Udangarín com a jugador d'handbol i com a membre del club.
Molt bé, doncs a banda d'això tenim un cap de setmana futbolero, un Barça que davant del Leganés m'imagino que aprofitarà per aixecar la moral seva i la del soci, no?
Sí, és un cap de setmana amb futbol i bàsquet també, eh? En futbol una nova jornada de Lliga, demà tenim bon partit al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Espanyol, fa 21 anys que l'Espanyol no guanya el Santiago Bernabéu, i diumenge el Barça rep el Leganés, un partit amb molta càrrega perquè és el primer partit després de la patacada terrorífica del Barça a París. Han passat 3 dies i avui estem pendents d'un acte benèfic en el que participa Luis Suárez d'aquí a uns minuts, i estem pendents de veure quin és el missatge que es transmet des del vestidor del Barça 3 dies després del que va passar a París. I també pendents de la Copa del Rei de bàsquet a Vitoria. Ahir es van jugar els dos primers partits de quarts de final. El Real Madrid li va guanyar l'Andorra 99-93 a la pròrroga, un partit molt polèmic. L'Andorra va ser clarament perjudicat pels àrbitres. I Baskonia 90, Tenerife 81. I avui juga el Barça. Juga el Barça davant l'Unicaja de Màlaga. L'altre partit de quarts de final és el València-Gran Canària.
Gràcies, Joan. Fins d'aquí una estoneta. Que vagi molt bé.
Fins ara.
Montse, ho dèiem fa res, fa minutets, que el Twitter poc a poc comencen a aparèixer les tendències referides a la sentència que hem conegut al voltant del cas Noos.
Sí, perquè recordem que han estat 6 anys i 3 mesos de presó per Iñaki Urdangarín. La infanta Cristina ha quedat absolta amb fiança de 265.000 euros, i això ha fet que durant bona primera hora del matí molta gent ja estigués amb el hashtag de Cristina, Iñaki, sentència. Hi ha molta gent que ha estat totalment en contra, també hi ha el hashtag de Manos Limpias, perquè hi ha gent que pensa que igual que la Pantoja va anar a la presó, perquè està sortint obviament a les xarxes, que també va ser nòvia d'un que ho va fer malament, i ella va ser, diguem-ne, ella era, coneixia una mica el que feia i també va pagar presó. Bueno, de totes maneres, també la Pantoja va dir en el seu dia tratem-me com la infanta. Bueno, és una sentència que dona molt a parlar, sobretot perquè, clar, quasi la meitat del temps que es demanava en un principi per Iñaki Urdangarín ha fet saltar les alarmes i molta gent està opinant. Aquesta opinió també és la que volem avui que la gent fes a través del WhatsApp d'àudio, perquè volem saber si realment la gent està d'acord o no amb això que ha passat. Li sembla molt poc just, correcte?
Opinió, la teva opinió al respecte de la sentència sobre el cas Noos que hem conegut fa uns minuts. Ja saps que els teus whatsapps de veu, les teves opinions de veu, marcant el 678-09-4816, 678-09-4816. Tu opinió personal, personalíssima, sobre la sentència del caso Noos. Te recuerdo lo que decía Montse, por si te has incorporado ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Iñaki Urdangarín, condenado a 6 años de cárcel y 3 meses. La infanta Cristina ha sido absuelta, pero debe pagar una fianza de responsabilidad civil de 265.000 euros. Otro de los sentenciados es Diego Torres, el socio de Urdangarín, que deberá pasar 8 años en la cárcel, y Jaume Matas, 3 años. Tu opinión en el WhatsApp del programa, 678-09-4816.
No vayas tan deprisa, que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones, una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas, y paga hasta en 12 meses. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins a les dues. Estarem, òbviament, molt pendents al llarg de tota la programació de COPE d'aquesta sentència, de la qual ens estem fent ressò en aquest programa en viu, en directe, d'aquests 6 anys, més 3 mesos de presó per Iñaki Urdangarín i l'absolució de la infanta. Estarem molt pendents. Recordeu el telèfon del WhatsApp del programa perquè ens envieu els missatges de veu. 678-09-4816. 678-09-4816. Recordeu que aquests missatges, després, abans d'acabar el programa, els anirem escoltant, o sigui que seria molt important saber què n'opina la nostra audiència. I com la vida continua, hem de tirar endavant el programa, sempre pendents, com dèiem, de les últimes notícies que hi hagin a les portes d'aquests bufets d'advocats de la infanta i d'Iñaki Urdangarín. I el que fem ara és parlar sobre un estudi molt important que estaria, paga la pena veure'l, si no l'heu vist encara, un estudi de l'Institut Català de les Dones i de la Cambra de Comerç, que, atenció, xifra amb més de 50.300 milions d'euros al treball de la llar. Diu aquest estudi que les dones ingressarien 2.800 euros anuals més si cobréssim per les tasques domèstiques. Avui en volem parlar amb la Carme Poveda, que és la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Poveda, gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies per haver retardat una mica la seva entrevista, perquè avui, com ja sap, estem pendents d'aquesta sentència. Estem al fil de la notícia, cosa que li agraïm que hagi estat esperant. Anem al tema de l'estudi. Jo crec que és un estudi que hauríem de tenir tots a casa, eh?
Sí, sí, òbviament, perquè és, el que fem és posar en valor les tasques de cura i de la llar, que moltes vegades s'obliden, no? I que a les quals dediquem més temps, fins i tot, que el treball remunerat. En el conjunt de la societat estem més hores fent tasques domèstiques que no treballant. I el que posem de relleu en aquest estudi és que si es quantifiqués econòmicament, si donéssim un valor fictici, salarial, a totes aquestes tasques domèstiques i de cura, doncs que el PIB català s'incrementaria en un 23,4% l'any 2015. Per tant, té un impacte molt important, com ha dit vostè, més de 50.000 milions d'euros que significaria l'increment en el PIB si es quantifiqués aquestes tasques.
I per què no es fa efectiu, això?
Per què no s'ha de ser efectiu?
Sí.
Home, el que nosaltres volem és posar-ho de relleu perquè la societat reconegui aquest treball que és molt important per la societat. El problema és que és molt difícil implementar com es remunera, no?, aquestes tasques, però l'important és intentar assolir la corresponsabilitat entre homes i dones, perquè no és un tema només de com es distribueixen les famílies internament al seu temps, sinó que veiem que té un impacte econòmic important per les dones, perquè dos terceres parts de totes aquestes tasques domèstiques les acaben realitzant les dones, fins i tot si treballen. És a dir, al final acaben tenint una jornada laboral i familiar molt llarga, que supera el dels homes amb una hora diària. És a dir, al final treballem més, tot i que moltes vegades es diu el contrari, no? Les dones acaben treballant més i això té un cost econòmic per les dones, perquè si es dediquessin menys a les tasques domèstiques, hi hagués un repartiment més equitatiu i es pogués dedicar més temps al treball remunerat, és a dir, no hi haguessin de fer reduccions de jornades o no haguessin d'abandonar el mercat laboral per tenir cura dels seus fills, perquè la societat, doncs, hi ha mecanismes com a guarderies gratuïtes, etcètera, uns horaris laborals més racionals, etcètera, doncs això representaria un guany econòmic per les dones, que podrien fins i tot guanyar 2.800 euros anuals totes les dones, que això és una mitjana, òbviament. És a dir, les dones que treballen podrien obtenir més perquè estem considerant totes les dones de la societat, és a dir, aquí, des de les jubilades, no hem fet una mitjana en relació a cada dona, no? Però vull dir, l'impacte és important i el que volem posar de manifest en l'estudi és això, no?
Sentia l'altre dia la presidenta de l'Institut Català de les Dones, la senyora Pitar, que parlava que aquesta escletxa salarial entre els dos gèneres està estretament lligada a un repartiment desigual de la feina domèstica, i també lamentava que les dones encara hem de triar entre promocionar-nos en la nostra carrera professional o de quedar-nos a casa.
Exacte, és que a més el moment crític, ja ho posem de manifest en l'estudi, és a partir dels 30 anys. En la franja dels 30 als 44 és quan hi ha més desigualtat en la distribució de les tasques domèstiques i del treball remunerat. És a dir, és quan es forma la família, quan es tenen nens petits, i el que veiem és que en aquests moments, en aquest període d'edat, doncs les dones dupliquen el temps, passen a duplicar el temps que dediquen a la llar, i els homes dupliquen el temps que dediquen al treball remunerat. És com si hi hagués una segregació, no?
Sí, sí.
Tu t'especialitzes al mercat laboral i treballes fins a les 9 de la nit, i jo m'especialitzo en cuidar de la família, i per tant o no treballo o treballo 3 o 4 horetes pel matí. Uh-huh. Llavors això a la llarga és una pèrdua d'oportunitats per les dones, perquè acabarà doncs, tenint menys oportunitats de recuperar la carrera professional, de promocionar, tenir la bretxa, o sigui, aquí venen les conseqüències de la bretxa salarial,
clar,
també de les pensions, que són un 30% més baixes en el cas de les dones, etcètera, etcètera. Per tant, el que volem és que hi hagi una societat més justa, més equilibrada, en què tothom tingui les mateixes oportunitats en el mercat laboral i també una major corresponsabilitat a casa, és a dir, al 50-50, no?
Com ha de ser. Aquesta desigualtat també augmenta a les empreses privades, no?, respecte a les públiques, i és major també a les que són més petites, segons es prenen aquest estudi.
Bueno, en general, el que hem vist en els nostres estudis és que cada vegada les empreses estan més disposades a donar flexibilitat als seus treballadors. Això és així. Cada vegada les petites, si tenen pocs treballadors, doncs, òbviament és més complicat. Però en general, en els estudis que hem fet, sempre hem vist que anem avançant cap a més mesures de conciliació i cap a més flexibilitat horària. Avui dia, amb els mitjans electrònics que tenim, es pot treballar des de casa, el teletreball, cada vegada ha de ser més important, perquè precisament per donar aquesta flexibilitat que demanem sobretot les dones a l'hora de poder compaginar-ho tot, i que jo crec que als homes també els interessa, perquè ells també volen gaudir dels seus crios, també volen anar a buscar-los a l'escola, vull dir que seria una societat bastant més equilibrada.
Clar que sí. Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, gràcies. Avui hem parlat d'aquesta quantificació econòmica del treball domèstic i de la cura de persones no remunerat a Catalunya. Treball molt interessant. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per aquesta feina, i tant de bo això arribi a bon port i les coses facin com s'han de fer.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ara pràcticament la una, escoltarem l'actualitat, òbviament, i últims comentaris sobre la sentència del cas Nós que hem conegut doncs, ja fa una estona i us hem explicat.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Audiencia de Palma, donde nos encontramos, ha absuelto a la infanta Cristina en el caso Nós, aunque ha sido condenada a pagar 265.000 euros. Su esposo, Iñaki Urdangarín, ha sido condenado a 6 años de cárcel y a 8 de prisión su ex socio, Diego Torres. Vamos a buscar los primeros detalles que se conocen de esta sentencia. Nos situamos ya en el interior de esa audiencia provincial. Allá hay otra periodista de la cadena COPE, Mamen Municio.
Pues aquí estamos a la espera de la reacción del fiscal anticorrupción ante la más que sustancial bajada de pena para Iñaki Urdangarín y si pedirá su entrada inmediata en prisión. Recordemos, 6 años y 3 meses por un delito de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. Los mismos delitos, más blanqueo de capitales para el que fuera su socio Diego Torres. Así hasta 8 años. Es la decisión de las tres fuerzas, que también han exonerado a la infanta Cristina, quien no obstante deberá responder de manera económica. Las juezas consideran que Diego Torres e Iñaki Urdangarín tributaron a través del impuesto de sociedades lo que en realidad eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional. También destaca que Diego Torres utilizó un entramado societario internacional radicado en Belice y Reino Unido.
La infanta Cristina, que ya ha trasladado a sus abogados la satisfacción por su absolución y también ha expresado su disgusto por la condena de su marido. El matrimonio ha conocido la sentencia en su domicilio de Ginebra, donde viven en estos últimos años con sus hijos. La Casa Real también ha mostrado su respeto ya por esta sentencia. Don Felipe y doña Leticia tenían conocimiento de esta sentencia al mismo tiempo que inauguraban una exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza. Carmen Lavallén.
Los reyes están a punto de abandonar el Museo Thyssen, donde han seguido con su agenda este viernes, que coincide con el fallo del caso Nós, una sentencia que Zarzuela ha valorado con respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial, la misma fórmula a la que han recurrido en el pasado desde la Casa del Rey durante el reinado de Felipe VI en relación con este caso que afecta a su yerno y a su hermana. A su llegada aquí esta mañana, antes de lo previsto y antes también del fallo, los reyes se han mostrado sonrientes y tranquilos ante la nube de periodistas que les esperaban y decenas de curiosos se agolpan en este momento para la salida.
También los abogados de la infanta Cristina han mostrado ya su satisfacción tras la absolución de la hermana del rey, en este caso Nós. Miquel Roca, su abogado, ha destacado que la sentencia demuestra, dice, que la justicia es igual para todos. Sus palabras las ha recogido Sergi Tor a las puertas del despacho de Roca. Sergi.
La mañana a la infanta de su sentencia absolutoria. Ha dicho que la infanta ha recibido la sentencia con satisfacción, pero con tristeza la condena a Iñaki Urdangarín, porque continúa afirmando que su marido es inocente.
Simplemente comprenderán ustedes que se le ha dado esta sentencia a la infanta doña Cristina, que la ha recibido con satisfacción, pero también ustedes comprenderán que con el disgusto de compartir una condena para su marido.
Miguel Roca ha acusado a manos limpias de haber realizado un juicio más allá de la justicia y ha vuelto a reiterar que la justicia es igualitaria para todos en este país.
Expectación también en el despacho del abogado de Iñaki Urdangarín, de Pascual Vives. Desde aquí, desde Mallorca, volvemos a situarnos en Barcelona, a las puertas de ese despacho de abogados. Está nuestro compañero Isaac Posadas.
Pues aquí seguimos, sí, a las puertas. Máxima expectación de momento, nada. Y todo parece indicar que se va a dilatar este momento en el que salga el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, para valorar, entendemos que positivamente, esta sentencia, este fallo, 6 años y 3 meses de prisión para Iñaki Urdangarín, que hace harto difícil que su cliente entre en prisión. También cabe recordar que ha sido multado con más de 500.000 euros, pero como decíamos, aquí seguimos, más de 20 medios de comunicación a las puertas del despacho en pleno Paseo de Gracia, y de momento seguiremos a la espera.
La valoración del gobierno ante esta sentencia del caso Nós, que condena a Urdangarín y absuelve a la infanta, la va a ofrecer el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la habitual rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros de todos los viernes. Una rueda de prensa que ha sido convocada para dentro de media hora. Vamos a situarnos ya en la Moncloa, en el Palacio de la Moncloa. Está María Daván.
Así es, Moncloa se remite a lo que va a decir dentro de media hora el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, aunque el Ejecutivo pues se va a limitar a mostrar su respeto por las decisiones de los tribunales. El presidente del gobierno había mostrado en todo momento su convencimiento de la inocencia de la infanta, aunque también había destacado que la ley es igual para todos, sí, y que los tribunales tendrían la última palabra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Además del que hemos conocido aquí en la Audiencia Provincial de Palma, hay otro fallo de la justicia importante. Es el del Tribunal Constitucional en torno a las plusvalías municipales. Joaquín Bizmanos.
Sí, porque obliga a reformar parcialmente el impuesto para que dejen de pagarlo aquellos que vendieron el inmueble, su piso, con pérdidas, algo que ha sido habitual en los últimos años por la crisis económica. El Tribunal Constitucional tumba así una injusticia fiscal. La decisión supone un revés para los ayuntamientos porque este gravamen es una de sus grandes fuentes de ingresos, como ha apuntado a COPE el experto Jesús San Martín.
Unos ingresos fundamentales de los ayuntamientos son las plusvalías municipales. Claro, quitarle ahora una parte de sus ingresos, bueno, pues provoca que su financiación tienen que mirar hacia otro sistema de recaudación, ¿no? Hacia otra fuente de financiación, ¿no?
Los ayuntamientos se enfrentan ahora a una luz de solicitudes de devolución.
Y en el deporte, hola Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Han pasado ya unos cuantos días, pero todavía se sigue hablando de la derrota del Barça en París.
Crisis deportiva abierta en el Barça tras la goleada en París, con casi todos los focos apuntando a Luis Enrique. En unos minutos vamos a poder escuchar a uno de los futbolistas importantes del equipo reflexionar sobre la situación del equipo. A esta hora está citado Luis Suárez en un acto benéfico en Barcelona, informa Elena Condis.
Así es, después de que Messi y Piqué cancelaran dos actos tras el batacazo en París, hoy, tres días después, Suárez será el protagonista de un acto benéfico aquí en Barcelona y lo aprovechará para transmitir un mensaje de unidad y de fe, aunque a día de hoy de puertas hacia adentro en el vestuario estén desilusionados con Luis Enrique y no se hable de remontado. Luis Suárez, al que apelación le mantiene la sanción de dos partidos, y el Barça acaba de anunciar que la recurrirá al TAS. El equipo ha entrenado hoy tras un día de fiesta para desconectar. Ahora toca pensar en Liga. Contra el Leganés serán baja Busquets sancionado, además de los lesionados Mascherano y Aleix Vidal, volverá Arda Turán.
Copa del Rey de Baloncesto, tenemos una semifinal ya cubierta, Real Madrid-Baskonia. Hoy vamos a conocer la segunda, sale de los duelos Valencia-Gran Canaria a las 7 de la tarde y Barcelona-Unicaja a las 9 y media.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:07 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
Ya en la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estem en el migdia, a la cadena COPE, COPE Catalunya, Andorra, fins a les 3 de la tarda. Qui canta és Carles Osada, perquè està feliç, perquè d'aquí no res anirà a gravar un d'aquests grans, grans programes que porten per títol Converses. Però ara, el temps. Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. És un divendres de cel poc ennuvolat, temperatures estables de cara al cap de setmana. Doncs dissabte més núvols que clarianes, temperatures una mica més baixes, diumenge núvols i pluja a qualsevol punt, amb temperatures que es mantindran a nivells com els d'avui. Per exemple, 16 graus ara a Barcelona, 13 a Tarragona i Girona, 9 a Lleida i 5 positius a Andorra a la Vella. Cap problema al transport públic, xarxa viària encara recomana precaució si heu de circular per carreteres de la Plana de Lleida i a Boira Densa, a la 2 a Montmaneu, fins a Argençola i a l'AP2 d'Albatàrrec, fins a les Borges Blanques, encara ressaca d'un accident que hi ha a la Ronda de Dalt a Barcelona, a Vallcarca, concretament direcció Nus de la Trinitat. Hi ha hagut una topada entre dos turismes, hi ha hagut dos ferits de caràcter lleu, carril esquerre tallat i a cua des de Sarrià fins a Vallcarca.
A partir de les 2:20, informatiu migdia i demà dissabte, converses.
Demà tenim programa converses, 12 a 1 del migdia, convidat d'aquesta setmana, el senyor Juan Carlos Giraute, que és el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats.
Molt bé, moltíssimes
moltes
gràcies.
Moltes coses a explicar, home, perquè hi ha molts tant. Temes importants, negociació de pressupostos generals de l'Estat, totes les
pensions,
lleis de transparència, pensions
sobretot,
i pensions. També un bon repassador a l'actualitat política catalana, que és un bon coneixedor.
I la sentència.
I la sentència també, òbviament. També hi haurà alguna cosa sobre aquesta, en fi, aquesta sentència, per alguns contundent i altres, bueno, benévola.
Opiniones para todos los gustos.
Ah,
gràcies, Carles.
Vinga,
que vagi molt bé. Saludem a Joan Batllori. Què tal, Joan? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Preparat el Barça per, en fi, per aixecar la moral de tots plegats, no? Aquest
sí.
Cap de setmana.
Torna la Lliga aquest cap de setmana. El Barça juga diumenge al Camp Nou, rep el Leganés, a veure quina és la reacció després de la patacada en Lliga de Campions davant del Paris Saint-Germain. D'aquí a uns minuts, en un acte benèfic, s'espera la presència de Luis Suárez. Serà interessant escoltar-lo per veure com respira el vestidor. Atenció, demà al partit del Santiago Bernabéu, Real Madrid Espanyol, a partir d'un quart de cinc. Tenim ja la llista de convocats a l'Espanyol. Són 19 futbolistes, amb les novetats de Piatti i de Diop. Són baixa Melendo i Navarro, i estem pendents també de la Copa del Rei de bàsquet a Vitoria. Ahir es van jugar els dos primers partits de quarts de final. El Real Madrid li va guanyar a la pròrroga i amb molta polèmica a l'Andorra per 99-93. L'Andorra va ser clarament perjudicat pels àrbitres del partit. En l'altre partit jugat ahir, Baskonia 90, Tenerife 81, i avui li toca al Barça. Avui a la nit, a dos quarts de 10, Barça Unicaja, amb la baixa, entre d'altres, de Navarro, i l'altre partit dels quarts de final enfronta a partir de les 7 al València i al Gran Canària.
Gràcies, Joan. Abans de les dues tornem a parlar d'esports. Gràcies.
Fins ara, tu.
Fins ara. Adeu. Montserrat, m'imagino que el Twitter està envaït pel cas Nos, no?
Sí, és el tema més comentat. Cristina, Absuelta, Iñaki, són els temes més comentats a la xarxa. Recordem que avui s'ha sabut quasi bé, eren dos quarts d'una, quan hem sabut que finalment la sentència ha dictaminat que 6 anys de presó i 3 mesos per Iñaki Urdangarín, l'ha absolta la Infanta, i després anirem desmenuzando mica en mica tot el que hi ha en aquests folis, i per això estan els companys als informatius des de bona hora del matí seguint aquesta informació. També tenim a l'Isaac Posades a les portes del despatx de l'advocat d'Urdangarín, del Pasqual Vives, i també el Sergi Tor, que està a les portes del despatx de Miquel Roca, el qual hem sentit en viu i en directe amb les seves primeres valoracions. I aquestes valoracions també són les que volem que la gent que truqui al nostre telèfon d'àudio de WhatsApp ens deixi. Recordar que és molt fàcil, eh? O sigui, vosaltres heu de tenir memoritzat aquest número de telèfon, que és el 678-09-48-16. 678-09-48-16. Ens memoritzeu a la vostra agenda. I un cop a l'agenda ja sabeu que aquests contactes van a parar al WhatsApp. Doncs un cop estigueu al WhatsApp, te'n vas al nostre contacte i poses telèfon o cope, no? I llavors te'n vas al WhatsApp i no has d'enviar ni una trucada, ni un missatge, ni un emoticono. Has d'anar-te a un lloc que hi ha un micròfon a la part de sota, a mà
botonet,
dreta.
Apretar el botonet mentre parles.
Però tota l'estona apretat, eh?
Tota l'estona apretat. Tota
llavors, mentre estàs apretant el micro, s'està gravant el teu missatge. I deixes d'anar al micro i llavors en aquell moment s'envia l'àudio. Ho dic perquè hi ha molta gent que encara li costa familiaritzar-se amb això dels missatges d'àudio, però que és l'única manera de que després podem escoltar les vostres veus.
Ja tenim alguna opinió que escoltarem abans d'acabar el programa d'avui. 678-09-48-16. Quina opinió tens de la sentència del cas Nos, que la Montse ens ha recordat fa uns instants, la 1:12, i d'aquí no res, d'aquí uns minuts, saludarem a l'alcalde de Sitges, t'ho dic perquè si ets un dels clàssics i habituals del Carnaval de Sitges, pots estar tranquil, perquè l'alcalde de Sitges, després de reunir-se amb el Departament d'Interior de la Generalitat, garantitza que el Carnaval es celebrarà com estava previst. Parlem amb l'alcalde de Sitges d'aquí uns 3-4 minuts.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans d'anar a Sitges i parlar amb l'alcalde, amb el Miquel Forn, si no és la primera vegada que parlem amb ell o que visitem la Sitges, que meravella, no només quan hi ha carnaval, sinó sempre. És una bona, un bon lloc per visitar de Catalunya. Antes nos vamos a la calle París 202, local 2, o a Andorra, a la farmacia Galeno, a la avenida Meritxell 105. ¿Por qué? Porque allí están los amigos de Happy Hitch, allí, y aquí está nuestra buena amiga Emma. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿cuántos añitos hace que estáis, en fin, arreglando ese problema tan, tan importante que tienen papás y mamás y sobre todo niños con los piojos? ¿Cuánto tiempo lleváis
pues
con
ya,
eso?
Pues ya llevamos 3 años y medio.
Tres años y medio.
Sí, y yo diría que... y miles de clientes. Yo diría que entre 10,000-12,000.
¿Y dónde está el secretito? El secretito vuestro. A ver, porque tiene que haber algún secreto, ¿eh? Si tenéis tantos clientes.
El secreto es que lo hacemos súper bien, minuciosamente, sí, detalladamente, y limpiamos las cabezas. Es lo de siempre, el peinar súper bien, y luego sí que lo que hacemos es el pelo a pelo. Claro. Toda la cabeza, a pelo a pelo. Lo
además, mismo. Me imagino que debe ser una sorpresa para alguna amiga o amiga que, amigo que nos escucha, un establecimiento en Cataluña, dos, uno en Cataluña, en Barcelona y otro en Andorra, que hacen esto, es decir, que libran a mi niño, a mi niña de los piojos en la cabeza, que eso no es habitual. Antes las mamás y papás intentaban cualquier cosa, para, y ahora lo hacéis vosotros, profesionalmente. Sí, sí, eso está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, está súper bien.
¿Verdad que sí?
Está muy bien, y lo sí. hacemos muy bien. Y eso es parte del problema, porque... es un trabajo que cae mayoritariamente a las mamás, sí que hay algún padre por ahí que lo
sí,
hace,
sí,
enhorabuena,
sí.
Pero normalmente es trabajo de mujeres, y ahora las mujeres vamos a tope,
claro,
salimos a trabajar, luego recoger los niños, extraescolares,
no, es que nunca, duchas. Y si lo hacemos en casa nunca se hace bien del todo, siempre queda algo ahí, ¿no?
Pues, me duele decirlo, claro, pero porque no, porque la gente lo intenta hacer y lo hacen lo mejor que pueden,
claro.
Pero claro, yo tengo... todas las condiciones.
Exacto.
Óptimas. Tengo el niño quieto con la tablet, tengo luces, lupas, los niños siempre se portan un poquito mejor fuera de casa que en casa, y hacen caso y bueno, están ahí con la tablet y...
¿Cuánto ratito los tienes?
Hora y cuarto.
Hora y cuarto.
Más o menos.
Más o menos. ¿Están
sí.
quietos?
Sí.
Muy
sí,
bien,
sí,
se están
sí,
quietos.
Sí, sí, sí.
Cuando acabe esa primera sesión, ¿hay que volver otra vez a Happy
sí.
Hits?
Sí. Igual como dicen los productos que compramos en la farmacia, hay que volver a los 7-10 días.
Muy
y hacemos
bien.
Una revisión para ver que todo está bien, y a partir de ahí tenéis la garantía de que hemos todo tratado bien. Esta infestación y que salís limpios.
Limpios.
La batalla es continuar la revisión en casa. Ah, es la única manera. Hay que... una vez a la semana, si fueran dos, increíble, pero ya, la vida es complicada y atareada. Entonces, una vez a la semana, peinar súper bien, unos 20 minutos, y cualquier cosa que pillas, sabes que no ha pasado de 6 días.
¿Cuánto nos cuesta el tratamiento en Happy Hits?
68
euros. Bueno, me imagino que hay que marcar el 93-250-2682. Por favor, llamen ustedes, no se presenten allí. Hola, buenas tardes, la he escuchado en COPE. Ven. No, llame antes, 93-250-2682. Y si el problema ha pasado de niños a adultos, que el adulto vaya también.
Por supuesto, tratamos a todos. El piojo le da igual.
Exacto.
Y eso es algo muy importante. El que tiene piojos no tiene la culpa.
Claro, claro.
Para nada.
Ahora has dicho una cosa, porque parece a veces, ¿por qué yo? Bueno, pues te ha tocado a ti y le puede tocar al del vecino.
A cualquiera. Y higiene nada que ver. Y que no se preocupen, que para lo que en casa puede parecer una cosa espantosa, para nosotros es normal.
Efectivamente.
Lo hemos visto todo.
Bueno, pues ya lo sabes, 93-250-2682. Happy Hits. Emma, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I jo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí. De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante, yo te dije eres mi actriz.
Una mica de música no va pas malament, eh? Amb un dia que hem començat a bon matí amb la mirada posada als jutjats a Palma de Mallorca i després coneixent la sentència de 6 anys i 3 mesos per Iñaki Urdangarín de presó i l'absolució total de la Infanta. Són algunes de les dades que hem extret de tot això que està passant aquest matí, que estem seguint en directe aquí des de Cadena Cope. Ja sabeu que a través de cope.es podeu seguir també puntualment tota la informació a banda dels butlletins informatius. Bueno, doncs, si dèiem abans que la vida continua, òbviament continua, hi havia un patiment aquests dies, sobretot si mirem cap a la zona més, bueno, si dic la més bonica, senyor alcalde, senyor Forç, alcalde de Sitges, hi ha gent que em dirà, no, que la part bonica és l'altra. Senyor Forç, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bueno, estàvem patint una mica perquè hi havia gent que dubtava si finalment es faria o no el Carnaval de Sitges. Què és el que ha passat exactament a aquesta població?
Bé, bueno, jo crec que diguem, el patiment o el rumor era un pèl exagerat, perquè teníem clar que el Carnaval se celebraria tal com estava previst, però sí que és veritat que aquests últims dies doncs, hem tingut sobre la taula un informe desfavorable del Pla de Seguretat,
sí,
que ens feia doncs, patir pel compliment de la legalitat en temes de seguretat, sobretot amb aquests dos tràmits que s'havien de fer. Però el pla, diguem, i tot l'operatiu de seguretat està preparat i a més anem en el bon camí per poder-ho resoldre amb les al·legacions que ha presentat l'Ajuntament i, per tant, tindrem un carnaval segur i complint la legalitat.
Hi ha algun canvi després d'aquesta reunió que van tenir vostès ahir amb el Departament d'Interior?
Bàsicament és que vam posar sobre la taula que l'últim informe que hi havia dels cossos de seguretat era del mes de novembre.
Sí.
I del mes de novembre fins a dia d'avui s'han produït més canvis atenent les consideracions i les recomanacions que havien fet els cossos de seguretat en qüestions molt tècniques, sobre les vies d'evacuació, situacions de les graderies i l'infraestructura que hi ha al recorregut de la rua. I tot això es va posar sobre la taula com millores que s'han aportat les últimes setmanes i que són el que faran desencadenar doncs, que hi pugui haver aquest informe favorable i tirar endavant.
Mm-hmm. És cert que s'han reduït el nombre de carrosses i que també s'ha ampliat el traçat del passeig de la Ribera, com històricament sol·licitaven ja els cossos policials?
Sí, bàsicament aquí és que hi ha una opinió diferent dels cossos policials, que és que la rua hauria de transcórrer íntegrament pel passeig, i diguem una opinió popular de les entitats, de la tradició de la festa, del propi ajuntament, d'aquest canvi fer-lo gradualment perquè no es vol perdre de deixar de circular en algun moment o altre per alguns carrers del centre. Aquest any majoritàriament la rua transcorre pel passeig, tot i que al final entra als carrers del centre, als carrers més amples del centre, i aquests són els canvis. Canvis també en l'horari, serà a 7:45 del vespre el diumenge de Carnaval, que és el dia 26, i a 9:00 del vespre del dimarts de Carnaval, dia 28, i s'ha reduït el recorregut, és una mica més curt, i hi haurà 6 carrosses menys,
sí,
per tant, 6 colles de disfresses menys que l'any passat.
Uh-huh. D'aquesta manera, si no penso malament, jo de les vegades que bueno, cada any he vingut a Sitges a salvar el Carnaval, amb aquesta modificació l'organització elimina doncs aquesta possibilitat que el cap de la rua es trobi amb la cua, no?
Correcte, perquè a la rua els últims anys sortia i acabava al mateix lloc.
Correcte.
Hi havia un circuit, diguem, molt circular tancat, que és una de les al·legacions que sempre feien les forces de seguretat, que deien, escolteu, és un circuit tancat, això té un risc major que un circuit obert, i aquest any hem aconseguit que el cap i la cua no s'arribin a tocar perquè ni surten ni arriben al mateix lloc. I, per tant, hem atès aquesta petició de la seguretat precisament per fer-ho això més segur.
Clar. El fet de que el Carnaval surti d'un dels espais més emblemàtics de la vila, com és el passeig, imagino que l'objectiu principal és que això, ja ho deien vostès, no? I que això esdevingui com un gran plató del Carnaval, no?
Sitges té un gran plató, que és la façana marítima, i el Carnaval durant molts anys ha transcorregut per la façana marítima, però ara hi transcorrerà encara més metres perquè la seguretat ens exigeix, degut a les situacions doncs, d'avui en dia, els riscos que es corren, que sobretot han de transcorrer per carrers molt amples.
Clar.
I per espais molt amples, i en aquest cas el passeig ho és. I després sí que entrem en un tros del centre, que també són carrers molt amples, perquè el que és molt important en la festa del Carnaval és aquesta interacció amb el públic.
Clar.
És a dir, les colles participants, les disfresses, volen interaccionar molt amb el públic, i per tant aquesta proximitat es fa molt, molt possible, tant amb el passeig com en aquests carrers del centre.
Clar. Quines ganes de que comenci tot plegat, no, alcalde?
Moltíssimes. D'aquí una setmana estarem en dansa. A Sitges el carnaval es viu intensament durant una setmana, des del dijous gras fins al dimecres de centre. Cada dia hi ha actes per a totes les edats, per a tots els públics, i vaja, us convidem a tots a participar d'aquesta diversió i aquesta vivència amb civisme tan intensa que són 7 dies de carnaval.
Doncs cap a Sitges, que hi falta gent. Per cert, han mirat vostès els mapes del temps, que diuen els meteoròlegs?
Que tindrem bon temps, i a més, Sitges tenim un microclima que sempre fa que les festes encara es visquin millor.
Doncs, alcalde Miquel Forns, gràcies per haver atès la nostra trucada, l'alcalde de Sitges, que perquè avui volíem posar-li veu a aquesta bona notícia del que el carnaval hi haurà molta seguretat i serà millor per tots. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i salutacions a tota la gent de Sitges que sabem que ens escolten. Gràcies.
Gràcies pel vostre interès.
Bon dia, adéu-siau. Bueno, doncs, carnaval tranquil, eh?
Que... I tant que sí, eh?
Vull sobretot dir que... passar-ho bé i disfrutar, que també fa falta, perquè te portem molts dies de política, de feina, de tal, doncs tenim dret a...
I de pluja i de mal temps, i tindrem bon temps, que això som més segurament la setmana vinent. Escolteu, d'aquí no res, anirem al teatre. Anirem al Teatre del Raval de Barcelona perquè continua representant-se una obra que segur que t'agrada si vas, El miracle d'Anna Sullivan. Parlem amb la directora i una de les actrius de l'obra d'aquí no res. Ah, Montserrat, i hem de recordar als nostres oients, ja comencen a arribar alguns missatges, algunes opinions, missatges de veu a través del WhatsApp del programa 678-09-48-16. La teva opinió sobre la sentència del cas Nos, Montserrat, eh?
I enviar sobretot missatges d'àudio, eh? Ah, recordeu el perfil del WhatsApp, busqueu el nostre número i li heu de donar el botó del micròfon i apretar-ho tota l'estona fins que no acabeu el missatge.
Tota l'estona.
Perquè si no, és que hi ha molta gent que truca o que envia missatges però no ho fa bé. Ho dic perquè m'agradaria després, abans de final del programa, escoltar les veus.
Clar, alguna opinió. Et recordo la sentència, per si no la saps. La infanta Cristina ha estat absolta, però ha de pagar una fiança de responsabilitat civil de 265.000 euros. Iñaki Urdangarín ha estat condemnat a 6 anys i 3 mesos de presó i una fiança de superior als 500.000 euros. El seu soci, Diego Torres, és el que s'ha endut la pitjor per 8 anys de presó, i Jaume Matas, 3 anys de presó.
El Barça s'ha d'aixecar de la desfeta a Europa i continuar lluitant per la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Leganés.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso.
I la col·laboració especial de Luis Ángel Duque.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Que no te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez será como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los anti-todo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Ahora que apuntamos también una última hora, nueva operación
COPE. Estar informado.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, aprecio todos los grandes.
Ya retiro,
¿eh? ¿Cómo entráis al trapo de
no.
Perdón,
¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts d'una, un migdia que en català arribarà a les dues i fins a les tres moltes més històries que explicar-te. D'aquí no res, teatre, tant en quant ens agrada parlar-te de teatre i en especial d'una obra que encara pots gaudir d'ella al Teatre del Raval de Barcelona. És El miracle d'Anna Sullivan, segurament que et sona perquè va ser una gran pel·lícula, més premiada en dos Oscars. Però tenim també informació esportiva, tenim un cap de setmana futbolísticament parlant molt interessant i ara el que fem és anar a l'advocada. Saludem a la bona amiga, la Sílvia Borrell. La Montse parla amb ella.
I recordeu que d'aquí a res, ho dic per si voleu avançar la vostra trucada, d'aquí a res escoltarem els oients, Pepe, que avui opinen sobre la sentència del cas Onós.
Sí, senyora.
¿Les parece bien que la infanta queda absuelta? Sí, no, ¿por qué? Jordan Garín, ¿son pocos años, muchos, los justos? Bueno, que sapigueu que d'aquí a uns 15 minuts escoltarem la veu dels oïdors, Truqueu ara mateix als àudios de veu del WhatsApp. Àudios de veu. Al 678-094816. Bueno, vamos a hablar con la abogada Borrell. ¿Qué tal, abogada? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues hablar con vosotros, como siempre, un placer.
Igualmente. Bueno, hoy los abogados Gracias. Estáis en primera fila porque hemos estado muy pendientes, Silvia, de todo lo que pasaba con el caso Nos.
Bueno, yo he estado al minuto y mis compañeros igual. Estamos todos pendientes de la sentencia esta. Y claro, queríamos saber a ver si se hacía justicia o no.
Bueno, al final han sido esos 6 años más 3 meses para Iñaki Urdangarín, absuelta la infanta, y todavía nos queda, y a lo largo del programa iremos escuchando también más datos de toda esa sentencia. Nosotros íbamos a hablar con la abogada Silvia Borrell, que es la directora, por cierto, del bufete...
Yo no me puedo pronunciar de lo que pienso del caso, ¿no? No me puedo pronunciar porque no puedo.
Entiendo perfectamente.
No, me encantaría poderme pronunciar, pero no puedo.
De lo que sí que te puedes pronunciar, Silvia, es sobre el tema, todos los temas que lleváis en vuestro bufete Borrell, porque
Exacto,
además de sí. hablar de las cláusulas suelo, que todavía hay mucha gente, ¿no?, que os sigue llamando y sigue preguntando qué es lo que tienen que hacer, ¿no?
Bueno, Montse, te quedarías impresionada. O sea, yo recibo 100, 200 llamadas al día o así, y todo el mundo nos sigue llamando. ¿Y yo qué es lo que les digo? A ver, los bancos están intentando ponerse de acuerdo con los clientes. Y yo les digo, escuchen la propuesta, no firmen nada, asesórense bien con un abogado, o nosotros, o con otro bufete. Desde luego yo estoy súper especializada en esto, porque hace 12 años que solo hago esto. Hace 25 que soy abogado, pero 12 sí. que solo hago esto. Pero antes de firmar nada, como mínimo, escuchen si es lo correcto o no lo correcto. Si es justo lo que el banco propone, pues como con la honestidad que nosotros tenemos que trabajar, se les tiene que decir, pues oiga, sí, acepte esto y vale más un acuerdo que ponerse en un proceso judicial con los gastos que esto conlleva y tal. Y si no es justo, se les da la opinión, señor, yo no lo haría, pero desde luego usted tiene la última palabra.
Claro.
Vamos, yo si fuera una de las afectadas no firmaría nada, solo escucharía la propuesta,
claro.
la escucharía. Pero eso sí, si es justo, tampoco pagaría a un abogado ni me pondría en ningún proceso, sino que diría, lo acepto. Uh-huh. Pero claro, es como en Estados Unidos. En Estados Unidos nadie da un paso sin tener un abogado al lado.
Sí, sí, está bien.
Porque nunca sabes realmente la persona si se está, te está asesorando bien, pero de lo que sea. Allí van al médico hasta con su abogado, a cualquier cosa.
Sí, sí. Hay que ir bien informado, desde luego.
A cualquier sitio.
Oye, sí. Silvia, hay uno de los temas, obviamente el de la cláusula suelo, pero también otro de los temas que nos interesa y que además tratáis en vuestro bufete Borrell, es el tema de el índice del IRPH. ¿Qué es ese índice?
Pues este es un índice, o sea, esto es escandaloso, porque es que nadie habla de esto, la gente solo se centra en las cláusulas suelo, ¿no?
Sí.
Y las cláusulas suelo son cláusulas abusivas, han sido cláusulas pues que no han pasado una cosa que se llama el doble control de transparencia, pero bueno, a mí me gusta hablar en términos para que me entiendan las personas que nos están escuchando.
Perfecto.
Porque abogados y médicos hablamos en una jerga que al fin y al cabo la gente de a pie no nos entiende.
Uh-huh.
Para que nos entiendan. O sea, las cláusulas suelo son cláusulas abusivas. Pero el IRPH también, o sea, les guste o no les guste al que me esté escuchando. O sea, no es normal que una persona esté pagando una barbaridad de interés y entonces otra persona esté sujeta a un Euribor más un diferencial y esté pagando menos. Para que me entienda el consumidor,
sí.
El IRPH es lo que sustituyó a los intereses de cajas. Como las cajas desaparecieron y se transformaron en bancos, pues se les tenía que llamar de alguna forma ese tipo de interés que se aplicaba, que era se llamaba CECA. Ese CECA se le pasó a llamar el IRPH. La gente lo confunde con el IRPF, que el IRPF es lo que pagamos a
la Hacienda. Sí,
o sea, es que ya eso ya es increíble que lo denominen algo tan raro, porque sí. Bueno, le puedes llamar como quieras, pero ya creas entonces a confusiones.
Claro.
Pero es que eso es muy gravoso, porque están pagando, yo he leído hipotecas del 7%, del 5%, del 3%, pero del 8% también. O sea, que me pueden decir los bancos que no es abusivo porque la gente ya sabe lo que firmaba, no. O sea, a ver, perdonen. En base a la lógica, mira, Montse, te lo voy a resumir en dos palabras. Cuando tú haces un depósito en un banco, ¿cuánto dinero te da el banco por poner en ese banco, no?
¿Mm?
Te da miseria y compañía. Pues porque cuando tú les pides, resulta que les has de pagar una barbaridad.
Ay,
es que
ay,
no hace blanco y en botella.
Ya está clarísimo.
Es que yo, a mí me dice la gente, uy, es que tú dices las cosas súper claras, pero es que yo creo que es mejor hablarlo así.
Está claro, porque no hay que ir con rodeos, hay que decir las cosas como son.
Sí, yo es que hace muchos años
que te dedicas.
En la COPE, yo estuve en momentos con Luis Rodríguez cuando era joven, porque era un programa nocturno, ahora ya no soy tan joven. Y entonces, ¿qué pasa? Los programas nocturnos, pues claro, uno se cansa más.
Claro.
¿Sabes?
Bueno, vamos a recordar, Silvia, tu número de teléfono.
Y súper clara, hablando.
El 93-290-6825, 93-290-6825, para todas aquellas personas que se quieran poner en contacto con nuestra amiga y compañera Silvia Borrell, directora del bufete de abogados, bufete Borrell. 93-290-6825. Llamen, pregunten, y después ustedes escojan la opción más adecuada para cada caso.
Claro. Te solo quiero hacer una última puntualización.
Sí.
Yo soy tan clara hablando solo por una cosa, porque odio las injusticias.
Está clarísima.
O sea, del mismo modo que digo, sí, me parece correcto lo que el banco ofrece. Yo llevo unos 500 casos de preferentes, lo resolvimos todos, o por vía judicial o por vía extrajudicial. Si la persona se podía ahorrar el juicio, oye, que se lo ahorre.
Está claro.
Ya está, ¿me entiendes?
Pero o sea, primero que pregunte y se informe, que eso es súper importante. Silvia,
porque
seguiremos hablando en más ocasiones. Te agradezco mucho
bien,
que hayas estado con nosotros. Buen fin de semana. Igualmente,
gracias, igualmente.
Un abrazo. La 1:37, això és Herrera en Cope la primera hora, migdia Cope Catalunya i Andorra. Ara parlarem de teatre, del teatre que es fa al Raval, i després escoltarem també la veu dels oïdors. Voleu opinar sobre el que ha passat en aquesta sentència del cas Sonós? ¿Os parece bien que Iñaki Urdangarín esté penado con 6 años de cárcel más 3 meses y que le Fanta Cristina nada? Bueno, pues si queréis opinar, 678-094-816.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.
No.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és el migdia a COPE a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Us recordo el telèfon del WhatsApp 678-09-4816 perquè volem escoltar les vostres opinions a partir de la sentència del cas Nos que hem escoltat a les 12 i alguns minuts d'avui divendres. Però ara passem pàgina i anem al teatre perquè ja sabeu que de tant en quant doncs ens agrada anar al teatre. Mira, avui anem al Teatre del Raval de Barcelona. Està al barri barceloní del Raval, al carrer Sant Antoni Abat 12, i fins i tot us donaré el telèfon perquè per si voleu reservar o voleu informació de l'obra que s'està representant. És el 934-43-39-99. I quina obra està en escena ara al Teatre del Raval? El Miracle d'Anna Sullivan. Una obra que segurament forma part, almenys sí que forma part, de la meva memòria cinematogràfica i personal. Va ser a l'any 1962 quan Arthur Penn, com a director, i la gran Anne Bancroft i la Patty Duke, com a actrius, van aconseguir dos Oscars, un com a actriu principal i l'altre com a secundària. Abans, El Miracle d'Anne Sullivan va ser un èxit al teatre l'any 1952. El Miracle d'Anne Sullivan, de William Gibson, narra els fets reals i la miraculosa relació i el sistema de comunicació entre una dona, una mestra i una noia sorda i cega. Vull dir, jo crec que amb això ja esteu trucant i reservant entrades. L'Ampar López és la directora de l'obra. Ampar, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I la Míriam Escurriola encarnes el paper de l'Anna Sullivan. Com estàs?
Hola, molt bé.
Bona tarda.
Gràcies.
És una obra molt dura, segurament els oients que ens escolten i que automàticament els hi ha vingut a la memòria les imatges aquelles en blanc i negre, molt dura i, per tant, un repte, no?, en part per tots els actors i les actrius i suposo per les dues principals, no?
Sí, és un repte que com a directora i com a actriu que també sóc, doncs hi ha vegades que aquests reptes s'estimulen i desenvolupen doncs tota la imaginació i tota la intel·ligència, sobretot en un teatre com aquest, tan petit com el Teatre del Raval,
sí,
que hem pogut encabir un gran muntatge, perquè és un macromuntatge.
Efectivament.
Bé, igual que tu, és una obra que quan la vaig veure a la meva joventut, doncs em va deixar un record per sempre més.
Sí, sí.
I vaig decidir que un dia la intentaria posar en peu en el teatre, i així ha sigut. Uh-huh. En aquest cas em toca com a directora. I és el que hem aconseguit amb l'obra, i és arribar al cor de l'espectador. I jo crec que ningú surt indiferent i que tothom se n'anirà amb aquest record, sí, que tu i jo ens va deixar quan la vam veure al cinema.
En cinema.
Doncs, i sobretot veient a la Míriam i a la Mar, que és l'Anna Sullivan i la Helen Keller, doncs, per força te n'has d'anar doncs, amb un sentiment i amb una emoció molt gran.
Clar.
És molt dura, m'imagino, però és una obra que crida l'esperança i té un final feliç. Uh-huh. És a dir, no és un drama, és molt emocionant i molt emotiva.
A més, té un final feliç sent una història real.
Perquè totalment, és una obra biogràfica.
Exactament.
Sí.
I crec que tant la Mar Ferrer, que té 19 anyets, no?, és el seu primer paper professional, no?
Sí.
I tu, Míriam, ja tens més experiència, però el duet en escena, crec que fins i tot heu tingut que aprendre llenguatge dels signes, no?, per poder fer aquesta obra, no?
Sí. Mira, és molt bonic pensar-ho, ho hem compartit molt en tot el procés d'assaig i amb tot l'equip. Aquí hi ha dos nivells de llenguatge. Òbviament hi ha el verbal, perquè hi ha tota una sèrie de personatges que parlem. Fins i tot l'Anne Sullivan parla en veu alta amb ella, més enllà de la convenció teatral, perquè necessita i perquè també es comuniquen a nivell energètic. Però alhora hi ha aquest llenguatge físic que té a veure amb el llenguatge dactilològic, que és el tipus de llenguatge que utilitzaven les persones sordcegues per comunicar-se amb la resta, i també hi ha un llenguatge físic a nivell emocional que passa per moltes fases, des d'aquesta de lluita perquè estan en conflicte fins a la profunda empatia, no? Perquè les dues connecten i van cap a l'amor, tot i que comencin amb un duel, no?
Efectivament, perquè hi ha escenes molt dures físiques, no? Fins i tot al principi,
sí.
Quan...
Sí, sí, sí.
En la realitat, en dues setmanes va aconseguir la comunicació es va produir en dues setmanes sol? Vull dir, va ser... Això sí que és el miracle, no?
Aquest és el miracle, real.
No?
Sí, sí. Ella demana portar-se-la amb un espai on no tingui la influència dels pares.
Clar.
I com que els pares, d'alguna manera, doncs, són reacis, hi ha una caseta annexa i se'n van a una caseta annexa que és la caseta del jardiner, i llavors li fan creure a la nena que se'n van molt lluny i llavors ella... Però després d'aquestes dues setmanes, ella el que aconsegueix és arribar a comunicar-se d'alguna manera, que la nena desperti.
Clar.
I la Helen, que ella és una superdotada, això s'ha de dir.
Sí, 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 no? De fet, clar, amb tot aquest procés de documentació, amb l'Empar, amb totes les assistències, entendre que era una nena que a nivell real tenia unes altíssimes capacitats. I sobretot que aquest clic, aquest miracle, el fa perquè entén que el llenguatge és això, és una abstracció que en el seu cas serà a través del contacte. Però clar, aquest límit, que és una qüestió molt apassionant de la peça, és a dir, posar dues setmanes de límit és també una mena d'apego. És no te l'enduguis tant de temps, te l'enduràs però... I clar, no se sabia si podia ser o no, no? Llavors la peça manté fins al final. Què passarà amb això, no?
En el moment en el que hi ha la primera comunicació entre les dues protagonistes, és un dels moments forts de l'obra. Jo no l'he vist, eh?
Sí,
mea culpa, eh?
Bueno, de fet, és que jo crec que aquestes dues dones es van trobar en un moment, el destí, jo crec que és una cosa que existeix i que a més el tenim marcat. Cada una té una necessitat i un procés, tant l'Anna com la Helen tenen unes necessitats les dues i es troben en aquest món d'aquestes necessitats i d'això creix, doncs, bueno, una gran flor, no, diguem. L'escena quan es troben, a més teatralment parlant, és una escena super emotiva perquè es descobreixen i, bueno, s'ha de veure perquè jo
és que no
m'emociono només de pensar-ho, s'ha de veure. Però a més he de dir una cosa, aquestes dues dones després d'aquesta trobada no se separen mai més. Estan enterrades juntes. He de dir que elles són les pioneres amb tot aquest llenguatge, amb la perfecció d'aquest llenguatge tecnològic que diu ella,
que es fa servir actualment,
sí,
l'educació especial
està molt més modernitzat,
bueno, però es fa servir.
Sí, elles són les que fan institucions per aules especials pels nens o per la gent sordmut cega, perquè hi havia el sordmut per una banda i hi havia el cec per una altra, però el sordmut cec no encaixava, saps? I elles són les pioneres de tot.
A mi m'encantaria estar parlant amb vosaltres molta més estona, però ja sabeu que la ràdio és allò, més coses, però en
tornarem.
Tot cas, clar que tornareu, perquè estareu fins al mes d'abril al Teatre del Raval. I per acabar, voldria saber quina és la resposta del públic.
Digue-la, ella.
A veure, va.
Mira, la veritat és que és molt bonica, és molt potent, molt positiva, molt bonica i potent en un sentit positiu, perquè ja des de les prèvies va haver-hi una recepció tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu de la resposta, i ja una vegada estrenat igual, la gent se sent commoguda, com nosaltres també com a equip d'actors, perquè tots, això fa molts dies que ho comparteixo, però és que ho sento d'acord, tots hem tingut zones que ens han estigmatitzat. Algú que ens ha dit, no, això tu no.
Clar.
O això no és per tu.
Clar.
No, tu això no ho arribaràs, no? Llavors, més enllà de que hi hagi un col·lectiu de persones que és el que encarna el paper de la Mar Ferrer, no? La Helen Keller, tots hem tingut també lluites de dir, i per què no?
Clar.
I tu qui ets per posar-me a mi un sostre,
clar,
no?
Clar.
I això és el que fa que la gent s'emocioni molt.
Però si surt tothom... I una altra cosa important és que tots els professionals del sector ens han... ens han
felicitat.
Sí. Tots, professionals, gent superpreparada, i aquests, clar, per nosaltres això també és un... Les crítiques són de Déu.
Clar, no, dono fe perquè les he llegit. Doncs, Míriam, Empar, moltes gràcies. Els miracles existeixen, la prova és el Teatre del Raval. El miracle en absolut. Moltes gràcies. Bona
gràcies
tarda.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Aquella de teatro, la vida es puro teatro.
No, pero, pedazo de bolero.
Os recomano que esta obra, ¿eh? ¿Tú te recuerdas la película El milagro de Anna Sullivan?
Vagament. Buena tarda.
Buena tarda, Anne Bancroft. Pues la tienes en el Raval, en Barcelona, vale la pena.
El elefante y la cacharrería. Bueno, oiga, y
¿hay mucho
cosas.
Teatro en el fútbol estos días? O... ¿Qué nombre le pondríamos a la obra?
¿Qué nombre le pondríamos a la obra? Mira... Yo agafaria un títol d'una obra que ja està editada. No, sí. Aviam, el guió no tindria res a veure amb l'original. La importància de llamarse Ernesto.
Bueno, pues, fa setmanes que m'ho diu això. Vostè... No és la importància de llamarse Luis Enrique, mejor?
La importància de llamarse Ernesto, de moment.
Bueno, i en aquest cas serà la importància de dir-se...
O la importància de llamarse Luis Suárez. Exacte.
I també la importància de dir-se Elena Condis perquè ella mateixa ara està en un acte, no?
És un acte que hi havia programat de Luis Suárez, que en principi hauria de ser una de les primeres veus del vestidor del Barça que es manifestessin públicament després del 4-0 a París. En un edifici de Diagonal, em sembla. Hola, Elena Condis, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ha començat aquest acte. Com deies, Luis Suárez serà el primer jugador del Barça que parlarà en un esdeveniment públic 3 dies després de la duríssima derrota a París. Recordeu que Messi i Gerard Piqué van anul·lar 2 actes que tenien aquest dimecres. Està Luis Suárez a l'escenari, és el padrí de la 12a edició de Relats Solidaris, aquest cop en benefici del PUC, d'una malaltia molt estranya relacionada amb l'alimentació. Ja està assegut aquí a l'uruguaià, molt seriós, i d'aquí una estona doncs, el podrem escoltar, li podrem traslladar les preguntes sobre les crítiques a Luis Enrique. Li preguntarem també com està el vestidor per la renovació del seu amic Leo Messi, si parlen ja de remuntada. El que sí que us puc dir és que el Barça avui ha tornat a entrenar després de tenir festa ahir. Ara ja només es centren en parlar d'aquests 4 partits que queden de Lliga abans que torni la Champions. No es parla de la remuntada. Ja ens han tardat aturant, en principi rebre l'alta per jugar diumenge contra el Leganés. Els que no hi seran són els lesionats Mascherano i Aleix Vidal. Insistim, d'aquí uns moments, d'aquí uns minuts, escoltarem a Luis Suárez en directe.
Molt bé. El sentirem, doncs, a Esports Copé.
Gràcies.
Gràcies, Elena, per l'esforç, perquè el so, atès en les circumstàncies, era gairebé impecable. Gràcies, Elena.
Gràcies.
Adéu.
És possible que no vulgui contestar res relacionat amb el tema esportiu?
És possible que Luis Suárez, que és davanter, faci de defensa i allunyi pilotes.
És possible, perquè l'acte... Possible.
No, però, aviam, jo crec que el que li toca ara al vestidor del Barça és vendre un missatge, 1, d'esperança i de fe en la remuntada contra el Paris Saint-Germain, i 2, de centrar-se en el més proper, i el més proper és Lliga, diumenge, 3:15 de la nit, Barça-Leganés al Camp Nou. Demà, dissabte, serà el dia de Luis Enrique, i tocarà preguntar-li el que hem explicat en aquesta casa. Oiga, vostè té la sensació de que els jugadors han perdut la fe en vostè, tal i com hem explicat el partidazo?
Bueno, la fe és l'últim que s'ha de perdre. Algun apunt més en quant al Barça?
Recordem, sí, aquest recurs davant del TAT per l'expulsió de Luis Suárez contra l'Atlético de Madrid. I parlant del futur de la banqueta del Barça, a Donosti, Eusebio Sacristán, el aficionado de la Real, puede estar tranquilo. Insisteixo en el títol de la pel·lícula, la importància de llamar-se Ernesto. Per ser Esports Copé, protagonista del vestidor del Leganés. Yago Herrerín, porter de l'Atlètic de Bilbao, però cedit al conjunt madrileny. Sí, és aquell porter que a Messi li va fer aquell golaç a la final de la Copa del Rei entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou.
Molt bé, en quant a l'Espanyol?
En quant a l'Espanyol, llista de convocats, 19 futbolistes, demà juguen contra el Madrid 4:45 de la tarda amb l'última hora. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Bona tarda des de la ciutat esportiva de Sant Adrià. Llista de 19 convocats pel partit de demà al Bernabéu per un Quique Sánchez Flores que torna a recuperar a Pablo Piatti i també a Pape Diop, que porta algun partit sense poder jugar després de tornar de la Copa d'Àfrica, però la novetat és Pablo Piatti, que en principi, sí, qui ho creu oportú, seria titular demà. Són baixa per lesió Marc Navarro i per decisió tècnica el, també cantarà Òscar Melendo. Aquests 19 jugadors estan citats a les 4 de la tarda a l'estadi de Cornellà i a les 5 marxen cap a la B direcció a la capital d'Espanya. Un Quique Sánchez Flores que ha reconegut que demà hauran de fer un partit perfecte per puntuar el Bernabéu. L'Espanyol no guanya el Bernabéu des de l'any 1996, curiosament, amb el golejador Jordi Lardín, de la banda de l'Espanyol, i el lateral dret d'aquell Real Madrid era el propi Quique Sánchez Flores. Un Quique que també ha confirmat que Leo Tistau encara estarà algunes setmanes més sense poder entrenar amb el grup.
La prèvia d'aquest partit, gràcies, Quique, a Rodonida Esports Copé de la mà de Dani Solsona.
Bueno, jo aposto per un empat, eh?
Home, jo també, jo ara mateix signava un empat entre el Real Madrid i l'Espanyol, ara mateix, on haig de signar Montserrat, va, posa'm el paper davant, home, posa'm el paper.
Ganes de tocar la paciència a l'oïdora de Castelldefels.
Vostè se ríe, però esto es con la lotería.
Ganes de tocar la paciència a la seva paisana.
Está en el bombo. Vale, bueno, escolti'm, la jornada.
La jornada, ja ho hem recordat, un quart de cinc de la tarda, dissabte, Real Madrid Espanyol, tres quarts de nou de la nit, diumenge, Barça-Leganés, a segona divisió, dissabte, a les 6, Nàstic Numància, a les 8, Girona-Mallorca, diumenge, 4 de la tarda, Cádiz-Reus.
Ah, que guai, Cádiz-Reus.
Cádiz, per això he fet aquesta inflexió. Cádiz.
I feu preguntes o no?
Fem preguntes, però deixa'm passar per Vitoria, fase final de la Copa del Rei de bàsquet. Quin gran partidàs ahir al Real Madrid-Morabanc, Andorra, pròrroga, emoció.
Hi ha rumors de que els àrbitres miraven, no sé, estaven una mica despistats.
Escolti, és igual això. Avui juga el Barça contra Unicaja, segona jornada de quarts de final. Vitoria, enviat especial, Alberto Díez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu? Encara estan les ambulàncies a la porta de casa del Gil. Sí. 99-93 a la pròrroga, les ambulàncies i els bombers, perquè es van veure cremar banderes del Real Madrid a Can Esplugues. Sí.
Molt bé.
Bueno, que juga el Barça, no? Bueno, sense Dolman, sense l'Agual, amb un munt de baixes, sense Navarro, però juga el Barça.
Sí, atenció a les baixes, que ens quedaria un 5 inicial ben maco, l'Agual, Ribas, Joan Carles Navarro, Brad Tolleson i Dolman. A més, jo crec que en surt un 5 per posicions, és a dir, són les baixes que té el Barça, que arriba molt tocat, malmès per les baixes, les absències, els resultats, la dinàmica interna, però no és un tòpic, és cert, és un partit, és la Copa, competició curta, i s'ha de jugar i, òbviament, s'ha de guanyar perquè el Barça està en l'obligació de superar l'Unicaja de Màlaga, que, recordo, ja ha guanyat el Barça aquesta temporada a la Lliga Andesa. El programa d'avui, com sempre, tots els partits del Tiempo de Juego de la cadena COPE, obre competició. Una de les eliminatòries a priori també més igualades, el València Herbalife Gran Canària, a partir de les 7 de la tarda, i ja, a partir de 2:15, 21:30, el Barça Unicaja. Veurem què passa amb el Barça i en aquesta Copa del Rei si no s'arriba a la final amb la delicada situació de l'entrenador Georgios Bartzokas. I un apunt del que vam viure, autèntic partidazo, fent honor al programa de la nit d'aquesta casa d'esports, el Real Madrid-Morabanc Andorra, amb molta polèmica, eh? Uns passos que no eren xiulats a Xermadini, un camp enrere que sí era no xiulat a Sergio Llull, Gil, no posis aquesta cara, que és així, però el Real Madrid, que és el vigent campió, finalment va saber decidir, això és cert, a la pròrroga, un partit on va dominar el Morabanc Andorra.
Molt bé. Gràcies. Gràcies per la informació.
Gràcies, company.
Bona, bon programa.
Bona tarda.
Adéu,
bona tarda,
Díez. Vinga, anem amb la pregunta perquè tenim les trucades dels jugadors.
Preguntes, eh? Veieu l'Espanyol capaç de sumar el Santiago Bernabéu i pregunten clau blaugrana, com rebreu a l'equip diumenge al Camp Nou? Aquestes són les preguntes. facebook.com/esportscopecatalunya, a Twitter @esportscope.
Adéu!
Escolti'm, ara escoltarem les trucades dels oïdors i dir-te que després del fallo de la sentència d'Olgan Miarín Collado,
sí.
Atenció, perquè és possible que Iñaki no entre en prisió, segons estan informant, perquè diuen que ara s'ha d'esperar a que se sustancien los recursos en casación. Home,
tant,
del Supremo,
clar,
puesto
tant,
que la sentència no és firme, i clar, diuen que és molt possible que es rebaixi la pena més de menys de 2 anys, això voldria dir que no entraria en presó.
Que no entraria
en presó.
Un consejito.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Próxima estación, Pirineus. La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Portainé. Hi trobaràs esport, natura, família, neu i diversió. Pròxima estació, Pirineus. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme FGC.cat.
Doncs sí, com deia la Montse, tenim alguna opinió que volem escoltar a partir de la sentència del cas Nos que hem conegut doncs, a les 12 i alguns minuts. Us recordo ràpidament, la infanta Cristina absolta ha de pagar una fiança de 265.000 euros, Iñaki Urdangarín, 6 anys i 3 mesos de presó, i el seu soci, Diego Torres, 8 anys de presó. Alguna de les opinions als nostres oients? La tenim o no la tenim? La tenim aquí?
Bueno, sembla ser que aquest oïdor s'ha quedat sense parla.
Problemilles. Ara sí, Jorge, les podem escoltar? Doncs vinga, endavant. Vinga,
bon dia. Respecte a la sentència del senyor Urdangarín i de la infanta Elena, jo caldria recordar al senyor Artur Mas, al senyor Quico Homs, al senyor Puigdemont, que ningú és diferent davant la llei. Al final, al cap i a la fi, tots som iguals davant la llei. Així que jo estaria una mica espantat si fos el senyor Puigdemont, el senyor Mas, el senyor Homs i tots aquests que, amb el fet del nacionalisme, es pensen que estan per sobre la llei. Ojito.
Está claro que la justicia no es igual para todos. En el trabajo hicimos una porra a ver cuánto yo le tocaba. Por supuesto, no hemos acertado ninguno. Somos 7. Gracias, Dios.
Doncs alguna de les opinions totalment lliures, i recordeu que aquesta pràctica cada dia està en antena. A partir d'una opinió d'un tema d'actualitat podeu cada dia trucar-nos de dilluns a divendres. Ara, Montserrat, desitjarem a tothom bon cap de setmana.
Exacte.
Jo signo ara mateix, continuo signant que el Madrid empati amb l'Espanyol, però ara mateix, eh?
Bueno,
passa'm el paper que signo, va.
Perquè, bueno, escolta'm, que ara a les dues, que us l'esperes amb tota la informació del cas o no, és probable, ja t'ho he dit, que Iñaki no...
Bueno, però hem d'esperar recursos, sobretot recursos, ja sabeu que la justícia és molt lenta i molt, molt alambicada, més que complicada, alambicada.
Bueno, bon cap de
Petonets,
setmana.
Abraçades.
Adéu-siau.
Adéu a tots.
I a partir de les 3, arroba el Matí Cope, estarà el programa.
Sí, senyora. Adéu. Adéu.